Molt bon dia, sol és 8.
Dia amb calma i tranquil·litat al Baix Empordà, amb més núvols de cara a la tarda i nit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 11 de desembre, això és el Supermatí, el moment per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Tot plegat, ara sentíem la previsió amb l'Isaac Vilà, en un temps tranquil, però molta humitat ara en aquests instants a la nostra comarca. Per exemple, a Palafrugell hi ha 8 graus de temperatura, però una humitat del 92%. En el cas de Palamós, pràcticament 9 graus, però 92% d'humitat. I en el cas de Calonge, 8 graus. I doncs també una humitat de pràcticament el 100%. Per tant, també doncs aquests valors que d'aquí una estona ens els actualitzarà i ampliarà l'Isaac Vilà. Però avui tenim diversos titulars a l'ordre del dia, que els repassarem tot seguit, però avui també volem parlar del Parc de Bombers de Vall d'Aro, perquè els bombers ens reclamen al Departament d'Interior que comenci de manera immediata el projecte per construir un nou parc de bombers. Denuncien que actualment treballen en condicions indignes i que no hi ha cap compromís concret per millorar la situació. I com que és dijous, també estarem molt pendents de les estrenes cinematogràfiques que ens explicarà l'Ignasi Arbat. Tot això aquí, al Supermatí. Però com us deia, més o menys d'ampliar-vos i explicar-vos els titulars del dia d'avui. Carla Sola, bon dia.
Hola, bon dia.
Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 29 anys a Palamós com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle.
Els fets van tenir lloc durant la matinada del 7 de desembre, quan el propietari d'un cotxe va patir un robatori poc abans de les 6 del matí. L'havia deixat estacionat a la via pública del municipi i per imatges enregistrades per la càmera del mateix vehicle, els Mossos van constatar que l'autor del robatori havia estat un sol home.
Josep Morató, que és fotògraf i guanyador d'un Premi Lux de bronze, reconeix que és important la connexió amb el cuiner per crear una bona fotografia gastronòmica. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Explica'ns.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí on ha parlat de la imatge guanyadora del Premi Pecorino. Morató va treballar estretament amb el cuiner per aconseguir una imatge que combina elements de la sala i de la cuina. El pecorino ratllat, la pasta, un ratllador i fulles d'alfàbrega.
I Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
També ens has d'explicar que el Consell Comarcal del Baix Empordà aprova un pressupost de 37 milions d'euros per al pròxim 2026.
Els comptes creixen un 5,5% i reforcen serveis als municipis i l'atenció a la ciutadania. Els comuns, però, alerten per l'increment del 34% en taxes i lamenten la manca de partides per a la transició energètica i la planta de triatge de residus.
I avui també us hem d'explicar que pel que fa a la política palafrugellenca, Marc Piferrer, el tinent d'alcalde, ja ha assumit temporalment l'alcaldia de Palafrugell, mentre l'alcaldessa és de baixa per maternitat. Durant aquest temps, Guillem Genover també exerceix com a president accidental del Museu del Suro. Les 8 i 3 minuts, els grups d'acció local de pesca veuen perillosa la reforma financera que planteja la Unió Europea per al període entre el 2028 i el 2034. Carla.
Els grups d'acció local pesquers catalans insten al Ministeri i la Comissió Europea que escolti la veu dels territoris pesquers i que el desenvolupament local participatiu continuï sent un instrument imprescindible per al desenvolupament, la innovació i la cohesió del litoral català i espanyol. A més, han demanat una reunió amb el ministre Lluís Planes de manera imminent.
Ja exig de l'activitat, anem a buscar el tió a Palamós amb la participació de prop d'un centenar de famílies, Joan.
Prop de 100 famílies han participat en aquest circuit pel bosc, guiat amb proves i enigmes. A partir d'ara es pot fer de manera lliure fins al 14 de desembre i la proposta forma part del programa de Nadal i Reis del municipi.
Les 8 i 4, en Palafrugell, gent gran impulsa un projecte de millora integral de la unitat de psicogeriatria per reforçar una atenció més digna, segura i centrada en la persona. El pla inclou la incorporació de llits de cota zero, sensors anticaigudes i butaques basculants, així com el trasllat de la unitat a un espai més ampli amb accés al jardí terapèutic. La Fundació La Caixa hi col·labora amb un donatiu de 6.000 euros. I Marta Castany, bon dia.
Bon dia, com va?
La Federació de Comerç de la Bisbal presenta la campanya d'activitats nadalenques amb activitats per tota la família.
La dominació d'origen protegida d'oli de l'Empordà presentarà l'oli nou...
Anem a sentir, doncs, a veure si podem sentir aquesta crònica que, en tot cas, doncs, us expliquem que la programació de Nadal inclou l'encesa de llums amb la batucada i sorteig de paneres de Nadal. I també hi haurà tallers infantils i activitats per recollir les donacions de la Marató de 3CAT. I ara sí, Marta, ens has d'explicar que la denominació d'origen protegida, oli de l'Empordà, presenta l'oli nou i estrena un pack de Nadal.
La dominació d'origen protegida d'oli de l'Empordà presentarà l'oli nou el 13 de desembre a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, amb tastos i l'estrena d'un pack de 4 olis per regalar aquest Nadal.
Aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Però més enllà del Baix Empordà passen coses. La tercera edició del Cap Butaca Buida ja té data. Serà el dia 21 de març i arriba més força que mai. La Gran Diada del Teatre dels Països Catalans sumarà 222 sales, 5 més que l'any passat, i per primera vegada s'expandirà fora del territori habitual. A banda de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, també hi participaran Andorra i el Teatre Margarida Xirgu del Casal Català de Buenos Aires. L'objectiu és omplir tots els teatres en un sol dia i consolidar Catalunya com la capital mundial de les arts escèniques. Isabel Vidal, que és presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, celebra l'adhesió creixent i recorda que l'última edició va superar els 71.000 espectadors. Una altra novetat també serà el pa especial elaborat pel forner Albert Iglesias en format de té de teatre que es vendrà a les fleques del país. El vicepresident de l'associació, Toni Albadalejo, diu que volen que la cultura es comparteixi com el pa. La recaptació d'enguany es destinarà a The Freedom Theater, un centre cultural d'un camp de refugiats de Palestina, i les entrades ja són a la venda. I pel que fa al Congrés, doncs en aquest cas us hem d'explicar que ha fet un pas més en la llei per combatre la multireincidència. La Comissió de Justícia ha aprovat la reforma penal que ha estat impulsada per Junts amb el suport, en aquest cas, del Partit Popular i el PSOE. Sumar, Bildu i Podem hi han votat en contra i Esquerra s'hi ha abstingut. La normativa preveu penes d'entre 1 i 3 anys de presó per robar un telèfon mòbil i permet enviar també a la presó lladres amb 3 condemnes fermes, encara que el valor del que hagin sostret no arribi als 400 euros. Segons els Mossos d'Esquadra, l'any passat es van registrar més de 200.000 furts a Catalunya, molts comesos per delinqüents reincidents. I també al Congrés, la mesa ha suspès José Luis Ábalos de vot i sou després que el Tribunal Suprem hagi confirmat el seu processament. L'exministre és a presó preventiva des del novembre per presumpta organització criminal, suborn i malversació en la compra de mascaretes durant la pandèmia. I continua les sacsejades del Partit Socialista. El president de la Diputació de Lugo, José Tomé, ha dimitit per una nova denúncia d'assetjament sexual. Tomé, que també és alcalde de Monforte de Lemos, manté l'acte com a diputat provincial i nega totes les acusacions. El cas arriba en plena onada de denúncies per assetjament i corrupció. I el Partit Popular retreu al Partit Socialista tenir masclisme estructural. Els socialistes han respost denunciant l'alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partit Popular, per presumptes missatges d'assetjament sexual i possibles delictes de malversació i tràfic d'influències. I també us hem d'explicar que el ministre d'Indústria ha garantit que els més de 900 compradors de cotxes elèctrics afectats per la denegació del Pla MUS 3 a Catalunya acabaran rebent l'ajut. Jordi Areu assegura que totes les sol·licituds pendents seran ateses abans del 31 de desembre. I ara és moment de tornar cap a casa nostra i per fer un cop d'ull al temps. Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Ens has d'explicar, no?, quina és la situació meteorològica que tenim en aquests instants, dèiem, amb humitat força alta, però amb un temps estable.
La calma i la tranquil·litat s'apoderen del Baix Empordà una jornada més. Tornarem aquest dia ben plàcid, ben tranquil. Ara mateix amb alguna boira, menys que no pas ahir, però en les zones fondes de la comarca encara trobarem aquests núvols baixos, aquests bancs de boira que poden reduir la visibilitat de moment, com a mínim a primera hora de la jornada. Per tant, precaució a la carretera en alguns moments de boira. La temperatura és baixa a l'interior, 2 graus a la Tallada d'Empordà, 3 graus a la Bisbal i una mica més suau a la línia de la costa, 6,5 a l'Estartit, 8 a Palamós i Sant Joan, 5 a Palamós, a Palafrugell, perdó, i els 9 graus de Sant Feliu de Guíxols. La temperatura al migdia, que tornarà a ser suau, amb un dia força assolellat amb núvols baixos, quedarà un pèl més curta que ahir, els valors al voltant dels 15 o 16 graus a tot estirar, i aquesta calma i tranquil·litat continuarà a partir de demà divendres i part del cap de setmana. Atenció, perquè aquesta propera nit tornarà a guanyar els núvols i quedarà un cel força tapat ja a partir de que el sol se'n vagi, a partir de que el sol es pongui.
Doncs bé, gràcies Isaac Vilà per aquesta previsió meteorològica, doncs amb aquest temps han calmat i això sí, ens diu que a l'interior de la comarca les temperatures són més fredes. Les 8 i 10 minuts. I continuem en directe al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs bé, tot seguit farem una pausa publicitària, però quan tornem volem parlar amb Sergio Carretero, que és en representant sindical del Parc de Bombers de la Vall d'Aro. Ens expliquen i que reclamen al Departament d'Interior que comencin de manera immediata el projecte per construir un nou parc de bombers. En aquest cas, denuncien que actualment treballen en condicions indignes i que no hi ha cap compromís concret per millorar la situació. D'aquí uns minuts parlem amb ell perquè ens actualitzi i ens expliqui quina és la situació en aquests instants al Parc de Bombers de la Vall d'Aro. I tot això, ara que són les 8 i pràcticament 11 minuts, fem una pausa i tornem tot seguit per actualitzar-vos i ampliar tota la informació del Baix Empordà.
Supermatí. Supermatí.
Aquest divendres toca partidàs a la vista. El Girona viatja a Donosti per intentar esgarrapar 3 punts més a la Lliga. Aquest divendres 12 de desembre a les 9 del vespre, Reial Societat Girona. Segueix la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i el Twitch de Montilivic amb el suport de GCT Plus.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
Aquestes festes, compra el comerç de Palamós associat a FECOTUR. Un any més, els nens i nenes podran pujar el carrilet de Palamós i fer un viatge pels carrers més cèntrics de la vila. No oblideu demanar el tiquet als establiments col·laboradors, que també us permetrà tenir un descompte al Parc Infantil de Nadal. Consulteu dies i horaris a fecotur.cat. Aquest Nadal, comprant el comerç de FECOTUR, entrareu al sorteig d'un xec regal de 1.000 euros i 5 premis addicionals de 100 euros cadascun per gastar els nostres establiments associats. El comerç de Palamós associat a FECOTUR us desitja bones festes.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Aquest Nadal viuràs el teu millor regal. El millor regal pot ser la màgia d'un somriure, un passeig entre llums de colors, una tradició en família, la il·lusió d'un infant o la sorpresa de l'inesperat. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Aquest any, la Quina La Fraternal es trasllada al gimnàs de l'Institut Frederic Martí Carreras a partir del 21 de desembre. Sortejarem els premis habituals amb la cantarella característica per passar una gran estona, des del més petit fins al més gran de la família. No oblideu les especials Quina Festa el 27 de desembre i Quina Taula el 3 de gener. Trobareu tota la info a centrefraternal.cat.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, ara és moment de sentir el comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià.
Pagesos i ramaders, he crescut en un mas arrecerat sota Cucala, no gaire lluny de l'església ni tampoc de la carretera general que uns il·luminats varen convertir aviat farà dues dècades en autovia soterrada. A cada casa dels voltants, els voltants són allò on s'arriba a peu sense cap esforç, i recordo pagesos i ramaders abocats al seu bestiar i a conrear la terra feiners i festius. A casa i a cada mas del rodal hi he vist néixer polls, ànecs, xais i porcs, cavalls i vaques. He conegut boscos nets com una rambla urbana, camps de civada, de blat i d'ordi, al costat de camps de naps i d'userda, engalanant un paisatge d'olivars i vinyes. encerclats per sureres i alzinars o pinedes de pirroig. Ara a casa només hi ha gossos, tres gossos com ovelles de grossos i amables com els xais, perseguits obsessivament per l'alcaldessa, que no vol altres animals al poble que li facin competència. Les cases del costat ni tan sols això. Barrades de dilluns a dijous s'omplen cada cap de setmana i tot l'estiu de gent a qui molesten les campanes i a qui molestava el ferum de les corts i les quadres i fins i tot que els galls alcessin la veu de matinada. No és d'estranyar que el meu poble no quedin pagesos. Qui vol una vida dura de dedicació exclusiva? A l'empara del cel perquè els doni pluja per mitigar la sequera i de la ciència mendicant vacunes per apaivagar els efectes de les plagues cada vegada més freqüents. Seria convenient atendre les reclamacions del món de la pagesia i la ramaderia, o no trigarem a plorar-ne la seva absència.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys a Palamós com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar a la matinada del 7 de desembre quan el propietari d'un cotxe va patir un robatori poc abans de les 6 del matí. Carla.
L'havia deixat estacionat a la via pública del municipi i per imatges enregistrades per la càmera del mateix vehicle, els Mossos van constatar que l'autor del robatori havia estat un sol home. El lladre havia trencat el vidre d'una de les portes per accedir a l'interior del cotxe i va sostreure diversos objectes electrònics i de compres que havia fet el denunciant en diversos establiments, tots ells amb un valor superior als 600 euros. Gràcies a aquestes imatges, els Mossos van poder establir l'autoria dels fets, ja que la identificació es va fer des de la policia local. Els Mossos van detenir l'autor, que és multireincident, la tarda del 9 de desembre al mateix municipi. El detingut ha passat aquest dimecres 10 a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. El cos de Mossos d'Esquadra recomana també no deixar res de valor o que pugui ser susceptible de robatori dins el vehicle.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà aprova un pressupost de 37 milions d'euros per al 2026. Els comptes creixen un 5% i mig i reforcen serveis als municipis i l'atenció a la ciutadania. Els comuns alerten que per l'increment del 34% en taxes i lamenten la manca de partides per la transició energètica i la planta de triatge de residus. Joan Coll.
El pressupost prioritza la consolidació del personal amb l'objectiu de millorar l'atenció a la ciutadania i reforçar els serveis als municipis. També preveu noves places tècniques en àrees com arquitectura i urbanisme i enfortir el centre Tramuntana per fomentar la inclusió laboral de persones amb diversitat funcional. En l'àmbit de promoció econòmica, els comptes impulsen el Pla Estratègic Comarcal amb accions concertades per desenvolupar sectors com l'economia blava, la cultura i el suport als micropobles. També es preveu posar en marxa el nou sistema de recollida selectiva que donarà servei a 23 municipis. El pressupost també inclou la incorporació del Baix Empordà al sistema tarifari integrat de la regió de Girona, fet que comportarà una rebaixa del preu dels bitllets de transport públic. Durant el mateix pla es van aprovar acords amb diversos municipis per a serveis de gestió tributària, sancions de trànsit i servei de menjador escolar. Tot i això, el grup comarcal dels comuns ha advertit que la partida que més puja és la de taxes i preus públics, amb un increment del 34% fins a superar els 14 milions d'euros. Alerten que això pot provocar un augment dels preus que ja paguen els ajuntaments per a la prestació de serveis. A més, els comuns també lamenten que no es destinin recursos clars per a la transició energètica ni per protegir el paisatge. També critiquen que el pressupost no dona resposta a la manca d'una planta de triatge i transferència de residus, una de les qüestions pendents de la comarca. Els comptes es van aprovar amb els vots favorables dels partits del govern comarcal, Esquerra Republicana i Junts, i l'abstenció de la resta de grups.
I com us dèiem, els titulars, els bombers de la Vall d'Aro reclamen al Departament d'Interior que comenci de manera immediata el projecte per construir un nou parc de bombers. Denuncien que actualment treballen en condicions indignes i que no hi ha cap compromís concret per millorar la situació. Volem parlar amb el representant sindical del parc de bombers de la Vall d'Aro, Sergio Carretero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació actual del parc de bombers?
Doncs la situació del parc de bombers és la mateixa des de l'any 1982, on es va inaugurar el parc, i tot continua igual, no ha canviat res. i el que reclamem és que la zona de la Vall d'Aro tingui el parc que li pertoca i que es mereix per rebre un servei de qualitat a la zona de la Costa Brava.
Quins són els canvis que demaneu per poder fer aquest millor servei?
Doncs els canvis és una necessitat imminent de la construcció d'un nou parc en un nou lloc. La cessió de terrenys per part de l'Ajuntament ja està realitzada, ara l'únic que faltaria és la construcció de l'edificació del parc de bombers.
Vosaltres ho esteu demanant, quina és la resposta que rebeu?
Bueno, la resposta és demora tras demora, des de l'any 2006 que en venim parlant i fins ara, fins a dia d'avui, no hi ha hagut una cessió de terrenys per diferents motius, des de la part de l'Ajuntament, no?, que és en aquest cas l'Ajuntament de Platja d'Aro que ha fet la cessió de terrenys. I ara és qüestió de que arribi el pressupost que li pertoca que per poder fer la construcció. El fet de que no hi hagi una construcció imminent amb la llei de riscos laborals i la inspecció de treball comporta el risc de que el parc s'hagi de tancar i a la zona pues, ens quedem sense un altre parc de bombers, que ja es va perdre en el seu dia el de Calonja.
O sigui que hi ha el risc de tancament del parc.
Sí, sí, el risc és evident degut a les denúncies reiterades que hi ha per la falta d'inversió dintre de la infraestructura, no? El que és la llei de riscos laborals cada vegada va més a l'alça amb coses que no es poden solucionar i necessitem la nova construcció de lo que seria el nou parc.
Perquè reformes a l'actual no permetrien solucionar aquests problemes.
Aquestes reformes solucionen alguns problemes, però no tots. Hi ha problemes de base que no es poden solucionar en les actuals instal·lacions per la falta d'espais i de metros, bàsicament.
Em parlaves, no?, de la cessió de terrenys, em parlaves de l'Ajuntament. Quines són les administracions que en aquest cas tenen la responsabilitat en aquest nou parc?
Aquí és el Departament d'Interior a través de la Generalitat de Catalunya.
O sigui, primer l'Ajuntament ha de fer la cessió, entenc?
L'Ajuntament ja ha realitzat aquesta
cessió. Ha fet aquesta cessió.
La feina de l'Ajuntament ja està feta, ha sigut una espera llarga i ha costat, però això ja és un fet. O sigui, aquest estiu ja es va fer aquesta sessió i ara l'únic que faltaria pues, és que arribi amb la llei diguéssim, de contractació i edificació de la Generalitat i uns canvis que també hi ha hagut, o sigui, el que fa és que amb una via ordinària de construcció el parc tingui una demora probablement de 5 o 6 anys.
Perquè, esclar, em parlaves, no?, que si no se solucionava això podria haver-hi el risc de tancar el parc de bombers. Per tant, vosaltres, a quina zona feu les vostres accions?
Nosaltres ara, des que el parc de Calonja no es va... Nosaltres treballem a nivell de tota Catalunya, bàsicament. O sigui, tant podem estar a Tarragona o a Lleida quan és necessari, però el que és la primera actuació fem als municipis són de Calonja, Sant Antoni, Platja d'Aro, Santa Cristina, Sant Feliu i fins a Parc de Llagostera. Però això no vol dir que també anem a fer actuacions a el que seria a Palafrugell en cas de necessitat o d'ajuda. Ens movem bàsicament per tot el territori.
I quantes persones treballeu en aquests moments al parc?
Actualment ara el parc té una dotació de 30 bombers. Vale, el que seria això ve a ser uns mínims de 4 efectius de guàrdia. El mínim per dia de guàrdia són de 4 efectius.
Parlem de les instal·lacions, però a nivell de maquinària, a nivell doncs, d'equipament, també hi ha demandes?
El problema que tenim és que mentre no tinguem una edificació, una infraestructura nova, no permet l'ampliació de vehicles especials. I treballem amb el que serien els vehicles mínims, una bomba d'aigua i un vehicle petit de lleuger polivalent per muntanya, per anar 4x4, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, per tant, doncs al final tot va molt relacionat.
Exacte, o sigui, aquí el problema és que no podem esperar més, portem molt de temps esperant, i el fet d'esperar pot entrar en una espiral de risc que pot ser que les instal·lacions no s'adaptin a les noves necessitats avui en dia a nivell de tecnologia. I això el que comporta és el risc de tancar les instal·lacions per la falta d'aquesta inversió.
Per exemple, doncs, el govern apunta, no, que podria construir un nou parc dins el pla estratègic del 2030. Podeu aguantar fins a aquesta data?
El problema aquí és que el pla estratègic 2025 ja està al cap de la llista per edificar un parc nou. Desconeixem els motius exactament de per què s'ha retrasat fins al 2030. Que abans hi havia l'excusa de que no hi havia la cessió de terrenys, però ara la cessió de terrenys està feta.
O sigui que us fa por que després es pugui tornar a posposar.
Bueno, com que no hem entrat en l'anterior pla perquè no hi havia la cessió de terrenys, ara hem d'esperar el següent pla estratègic, o sigui, a partir del 2030, i això és el que estem demanant i denunciant, de que cap de les maneres podem esperar fins al 2030. La infraestructura no ho permet, no és una cosa que nosaltres decidim. El problema és que cada dia passa alguna anomalia dintre del parc, no és una cosa de voluntat.
Estem parlant amb Sergio Carretero, que és un representant sindical del Parc de Bombers de la Vall d'Aro. Hi ha algun aspecte més a afegir?
No, aquest és el problema, bàsicament. No hi ha més. Simplement és que no, l'obra, la infraestructura, no diu de vale, aguantem aquí 5 anys. No es permet. O sigui, el dia que no s'espatlla una porta, s'espatlla una altra la caldera, o sigui, sempre hi ha alguna incidència, i esperem que durant aquest temps tampoc no hagin de patir mal. És l'altre problema que preocupa.
Doncs bé, Sergio Carretero, esperem doncs que hi hagi una solució ben aviat i ja n'anirem parlant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara és moment, doncs, d'ampliar-vos altres notícies, perquè quan falten 3 minuts per 9:15 del matí, ara volem parlar de pesca. Els grups d'acció local de pesca veuen perillosa la reforma financera que planteja la Unió Europea pel període 2028-2034. Els grups d'acció local pesquers catalans insten al Ministeri i la Comissió Europea que escoltin la veu dels territoris pesquers i que el desenvolupament local participatiu continuï sent un instrument imprescindible per al desenvolupament, la innovació i la cohesió del litoral català i espanyol. A més, han demanat una reunió amb el ministre Luis Planas de manera imminent. Carla Salom.
El DPL ha permès que el sector pesquer i acuícola del nostre territori esdevingui un motor de desenvolupament. Sense aquest model, el Delta de l'Ebre perd competitivitat i oportunitats, afirmava el president del GALP Mar de l'Ebre, Eusebio Rosales. En el mateix sentit, s'ha posicionat el president del GALP Costa Daurada, Francesc Gil, que ha assegurat que el DLP ha demostrat que funciona, cohesiona, innova i dona veu al territori. El món pesquer no demana privilegis, sinó les condicions per continuar avançant. Per la seva banda, el president del GALP Costa Central, Jaume Carnicer, ha assenyalat que el litoral central de Catalunya ha pogut impulsar projectes estratègics gràcies a aquest instrument. Demanem estabilitat i finançament perquè aquesta eina continuï generant impacte real, ha afegit. Pel que fa al president del GALP Costa Brava Sud Maresme, Antoni Marzoa, ha subratllat que les comunitats pesqueres necessiten polítiques adaptades a la seva realitat. Integrant el DLP en altres enfocaments generals seria un retrocés i una pèrdua de capacitat transformadora, ha dit. Catalunya necessita un model de desenvolupament local robust per afrontar reptes com el relleu generacional, la sostenibilitat i la transformació econòmica del sector pesquer, ha tancat Jordi Folcarà, president del GALP Costa Brava.
I el segon tinent d'alcalde, Marc Piferrer, de Palafrugell, és des d'aquesta setmana l'alcalde accidental de Palafrugell, mentre l'alcaldessa es troba de baixa per maternitat. La designació garanteix la continuïtat institucional i l'atenció als assumptes principals durant les pròximes setmanes. Marc Piferrer és regidor des del 2019 i actualment és responsable d'Hisenda, Economia, Pressupostos, Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme, Ocupació, Innovació i Formació Professional. Durant aquest temps també s'ha designat Guillem Genover com a president accidental del Museu del Suro. I el fotògraf i guanyador d'un Premi Lux de bronze, Josep Morató, reconeix que és important la connexió amb el cuiner per crear una bona fotografia gastronòmica. És el que ha explicat en una entrevista en aquest programa on ha parlat de la imatge guanyadora del premi, que és Pecorino. Morató va treballar estretament amb el cuiner per aconseguir una imatge que combina elements de sala i de cuina, que són el pecorino ratllat, pasta, un ratllador i fulles d'alfàbrega. Maria Alsina.
Nascut de Sant Feliu de Guíxols, Morató ha explicat que en entorns petits dels fotògrafs han de ser més polivalents. Explica que no és una inquietud personal el que l'ha portat a fer diverses fotos i tocar diversos pals de la fotografia, sinó que ha estat una adaptació al territori. Això l'ha portat a treballar amb clients locals de diversos àmbits que busquen imatges de qualitat per promocionar-se especialment a través de xarxes socials. Un dels punts destacats de l'entrevista ha estat la seva reflexió sobre la intel·ligència artificial i el futur de la professió. I és que explica que la intel·ligència artificial no respira i si no respira, no inspira. Això ho fa per reivindicar la capacitat humana d'emocionar i crear. Tot i que reconeix que la intel·ligència artificial pot generar imatges, defensa que la realitat captada per la càmera segueix tenint un paper insubstituïble.
Que la intel·ligència artificial no respira. I si no respira, no inspira.
Doncs bé, aquestes són les paraules del fotògraf en declaracions en aquest programa. I ara que són les 8 i 31 minuts, seguim ampliant més titulars. Perquè hem d'anar fins a Palamós. Per explicar-vos l'èxit de l'activitat, anem a buscar el tió a Palamós amb la participació de prop d'un centenar de famílies. A partir d'ara es pot fer de manera lliure fins al 14 de desembre. Això vol dir fins aquest diumenge. La proposta forma part del programa de Nadal i Reis del municipi. Joan Coll.
Es tracta d'un circuit familiar pel bosc amb proves, reptes i endevinalles que les famílies han fet acompanyades per monitors caracteritzats de pastorets. L'objectiu era trobar el tió de Nadal, tot superant les diferents etapes del recorregut, que té una durada aproximada de 45 minuts. A partir d'ara i fins al 14 de desembre, l'activitat es podrà fer de manera autònoma gràcies a un sistema de senyalització amb cartells de fusta i codis QR que indiquen el camí i les proves a completar. L'activitat s'emmarca dins del programa Nadal en què Palamós ha posat en marxa des del passat divendres, quan es van encendre els llums decoratius als carrers i places del municipi. El programa inclou espectacles infantils, mercat de Nadal, màpings dels nuclis antics i la cavalcada de Reis. També hi haurà el Parc Infantil de Nadal, una fira d'entitats, un carrilet itinerant i una campanya comercial amb premis per fomentar les compres locals.
I continuem parlant de Nadal perquè tenim més activitats per repassar. I és que la Federació de Comerç de la Bisbal presenta la campanya d'activitats nadalenques amb activitats per tota la família. La programació inclou l'encesa de llums de Nadal, amb batucada i sorteig de paneres de Nadal, i també hi haurà tallers infantils, arbres decorats per l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i activitats per recollir donacions per la Marató de 3CAT. Marta Castany.
Així és, la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà ha presentat una nova edició de la seva campanya d'activitats nadalenques, que s'iniciarà amb l'encesa de llums de Nadal el proper 13 de desembre. Com ja és tradició, l'event començarà amb una animada batucada dels dracs i les llums s'encendran a un quart de set. Completant la celebració, els assistents podran gaudir de la xocolatada popular i vi calent. Una altra gran novetat d'enguany serà el sorteig de les tradicionals paneres de Nadal. A més, la federació continuarà apostant per les activitats infantils amb el taller del Campament Reial, on els més petits podran gaudir d'una activitat nadalenca creativa. Les cartes personalitzades dels Reis d'Orient, una altra de les activitats que han tingut molt d'èxit en anys anteriors. Una altra novetat d'aquest Nadal serà la col·laboració amb l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques, que contribuirà a la decoració nadalenca amb arbres de Nadal decorats pels alumnes de l'escola. Aquesta gran oferta d'activitats nadalenques s'emmarca dins la campanya anual de dinamització comercial de la Federació del Comerç de la Bisbal, amb la qual s'intenta fomentar les compres locals i impulsar l'esperit nadalenc a tota la comarca. Amb aquestes activitats, la federació no només busca entretenir la comunitat, sinó també oferir suport als comerços de la Bisbal i consolidar aquesta tradició nadalenca que omple de màgia el municipi durant les festes.
We'll be right back. La banda sonora que ens porten els Gertrudis en aquesta banda sonora també d'aquest Nadal, però parlàvem ara d'activitats per donar fer donatius a la Marató de 3CAT i escapar a la Frugell. Aquests pròxims dies també en tindrem. L'alumnat del programa d'auxiliar d'hoteleria de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell organitza demà el Mercat dels Bons Propòsits a Plaça Nova. L'activitat serà al matí de 9 a 2 i presentarà una mostra de productes artesanals elaborats a mà pels estudiants. Durant setmanes han treballat en la preparació d'objectes com braçalets, decoracions de Nadal o petits detalls pensats per regalar. S'han fet amb materials senzills i amb un procés manual que ha permès als alumnes aplicar coneixements pràctics i reforçar el treball en equip.
Que fem el 12 de desembre a la Plaça Nova i vendrem productes artesans que hem fet nosaltres mateixos. Hi ha una mica de tot, clauers, arbres de Nadal, braçalets, plantes, criacit, birrets, estrellans, sabó natural, galletes de mantega, posa coberts, hem estat treballant durant setmanes.
Cada cosa està feta a mà amb paciència i molt carinyo.
La iniciativa té un objectiu solidari. Tota la recaptació s'entregarà a la Marató de 3CAT, una proposta que, segons l'alumnat, és la seva manera de contribuir a una causa que impulsa la recerca del càncer.
El dinero todo será para la Marató de TV3.
És la nostra manera d'ajudar i de posar el nostre gran sorra.
Ens fa il·lusió col·laborar amb una causa solidària que ens ajuda tanta gent.
Però, per exemple, també els gegants de Palafrugell posaran a la venda un calendari solidari que es podrà comprar i es podrà trobar des d'aquest diumenge al matí a la Fireta Solidària. Compta amb la col·laboració d'una dotzena de comerços que sortiran fotografiats amb els gegants o capgrossos palafrugellencs i fotografies de Maria Vilà. Miquel Muñiz és el cap de la colla.
Hem fet escenes quotidianes i teatralitzades amb els capgrossos, els gegants i el Martinet, divertides, per apropar el comerç local als palafrugellencs i també a la colla gegantera.
I els trompats presentaran un calendari solidari dedicat a les festes de primavera. A partir d'una dotzena de fotografies de Paco Dalmau recuperen alguns dels moments més destacats de les celebracions. Demà a les 6 de la tarda ho presentaran a la Fundació Cuixart amb alguns convidats. Sentim Ruth Gou.
I descobrir les històries que s'amaguen darrere de cada fotografia. A partir de divendres el podràs trobar a la perfumeria Frigoler, la cancelleria Rosa i la perruqueria Paquita. I aquest diumenge a la parada dels trompats del carrer Cavallers amb motiu de la Marató.
Doncs bé, aquestes són algunes de les propostes que es fan des de Palafrugell per la Marató de 3CAT d'aquest cap de setmana. I continuem a Palafrugell, perquè Palafrugell Gent Gran ha posat en marxa un projecte destinat a modernitzar i millorar la unitat de psicogeriatria amb l'objectiu d'oferir una atenció més respectuosa, segura i adaptada a les necessitats de les persones en residents. La iniciativa consolida el model d'atenció centrada en la persona i segueix la línia d'un entorn lliure de contencions. El projecte compta amb el suport de la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, que ha aportat 6.000 euros per adquirir equipament específic. La millora s'adreça especialment a residents amb un grau elevat de dependència o amb deteriorament cognitiu sever. Una de les principals actuacions és la reducció dels riscos. S'incorporen 3 llits de cota zero, tatamis protectors i sensors de llit anticaigudes, elements que han de minimitzar lesions i reforçar la seguretat. Paral·lelament, es vol fomentar la mobilitat i el confort amb la instal·lació de butaques basculants reclinables. Permetran que les persones passin més hores fora del llit de manera segura, amb l'objectiu de prevenir complicacions com les úlceres per pressió i millorar el benestar. El projecte també tindrà un impacte terapèutic positiu. La unitat de psicogeriatria es traslladarà a la tercera planta, de la tercera a la primera planta, un espai que és més ampli i amb accés directe al jardí terapèutic. L'entorn facilita l'estimulació sensorial i cognitiva, redueix l'aïllament i ajuda a gestionar alteracions conductuals. El canvi està previst durant el primer semestre de l'any vinent i es comunicarà tant als residents com també als referents. I Continuem doncs ampliant també els titulars del dia d'avui, abans de fer també ja el repàs de les estrenes cinematogràfiques d'aquests dies, però encara ens queda una última notícia que ens la porta la Marta Castany, perquè Marta ens has d'explicar que la denominació d'origen d'oli, o sigui, la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà presenta l'oli nou i estrena un pack de Nadal. En aquest cas serà aquest cap de setmana, aquest dissabte, a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, amb tastos i l'estrena d'un pack de 4 olis per regalar. A més, llançarà el passaport DOP per gaudir de l'olioturisme, els trulls i tastar bombons de xocolata amb sal i oli de l'Empordà. Marta.
La denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà presentarà l'oli nou el dissabte 13 de desembre de 10 a 2 a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, on els assistents podran tastar i adquirir directament l'oli nou de l'Empordà dels productors locals. Aquest any, l'oli nou es presenta amb una proposta especial per a les festes nadalenques, un nou pack de 4 olis d'oliva verge extra de l'Empordà, pensat especialment per a regalar durant les celebracions de Nadal. Durant l'acte, els visitants també podran gaudir de diverses activitats gastronòmiques i culturals. Una de les propostes més innovadores serà el tast de bombons de xocolata amb sal i oli de l'Empordà. A més de la presentació de l'oli nou, la denominació d'origen protegida estrenarà el passaport Oli de l'Empordà, una iniciativa perquè els visitants facin olioturisme i descobreixin de primera mà el procés d'elaboració de l'oli. L'oli d'oliva verge extra de l'Empordà s'elabora a partir de varietats autòctones i exclusives de la zona, com l'Argudell, Corivell i Llei de Cadaqués, així com la varietat tradicional Arbequina. Els olis d'aquesta denominació són coneguts per la seva qualitat i pel seu sabor afruitat i intens, característic de la terra de l'Empordà.
Doncs bé, moltes gràcies. 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs bé, anem a saludar una setmana més. Ignasi Arbat, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu, com estàs?
Bé, una setmana que hem tingut molta moguda, parlant de plataformes i això de Netflix, que ha estat una bomba en el món del cinema, i comença un colabrot que durarà molts de mesos.
N'anirem parlant, no?
Sí, perquè evidentment això canvia no només el panorama de plataformes, sinó el de sales de cinema. Per més bo que Netflix digui. Vull dir que alguna cosa passarà i cada dia hi ha notícies. Vull dir que això serà molt divertit.
Bé, sí, divertit. Potser vist des de fora, perquè des de dins no ho sé.
No, no. Des de dintre salten els ganivets. Això, jo crec que hauran de fer una sèrie després de com es va fer aquesta adquisició, perquè encara no sabem com acabarà tot plegat, eh?
Doncs bé, ja no ho anirem seguint, ho anirem explicant aquí al Supermatí, però hem d'anar ja a coses a més de curt termini perquè hem de parlar de les estrenes que ens arriben aquests dies.
Sí, una setmana que sobretot porto moltes coses de plataforma, només una de cinema, i anem amb el que és l'estrena, una de les més potents d'aquest estiu, que arriba precisament a Netflix, que és la tercera pel·lícula de la saga Puñales por la Espalda, que es diu De entre los muertos.
Que aquest podria ser el títol, no?, de la sèrie sobre aquesta adquisició.
Sí, De entre los muertos. Bueno, sí. S'estan carregant Warner i...
O els punyales.
També els punyales per l'espalda, totalment. Però ja, això era al principi. Ferran, ara són punyales per la cara.
Ara ja directament.
Sí, quan han començat a sortir els correus electrònics que s'havien enviat... Bueno, clar, això ja són directament... No, punyalades traperes, no? Això ja és una baralla de barri, ja.
Però anem a sentir, ara sí, el tràiler.
Sí. Este asesinato lo han disfrazado de milagro. Pero lo que pasó esta noche es un plan mucho, mucho mayor.
Doncs bé, suposo que hi haurà mala llet aquí.
Sí. Per qui no recordi, que suposo que sí... perquè sobretot la primera va ser una pel·li que va tenir doncs, molta tirada, Knives Out, Punyales por la Espalda, que és del 2019, una pel·lícula que va dirigir i escriure Ryan Johnson, que era una mena de Cluedo, un Colombo, una Agatha Christie, una cosa d'aquestes, no? És a dir, tot un assassinat, tota una sèrie de persones possibles sospitoses tancades en un espai reduït i un investigador privat, que és el Benoit Blanc, interpretat per Daniel Craig. Doncs aquesta fórmula es va repetir ja a la següent pel·lícula del 2022, que era Glass Onion, A Knife Out Mystery, i aquesta doncs és la tercera entrega que arriba també directament a Netflix, perquè la primera no era una pel·li de Netflix, la primera era una pel·lícula que Netflix va pagar una morterada, ja estem acostumats a això, no sé si uns 400 milions de dòlars, per aconseguir els drets d'aquesta saga. I ara està produint diferents pel·lícules amb el personatge de Daniel Craig com a protagonista. I en aquest cas, com sempre, en totes les pel·lícules, un repartiment d'agafeus-hi fort, d'estrelles actuals i d'estrelles consolidades. Tenim a Josh O'Connor, acompanyant a Daniel Craig, eh? A Glenn Close, a Josh Brolin, a Mila Kunis, a Jeremy Renner, a Andrew Scott, a Kelly Spiney, a Thomas Hayden Church, i bueno, un repartiment de cares conegudíssimes. Aleshores, aquí el misteri en qüestió és diferent, perquè ens trobem en un sacerdot allò molt, molt poderós, etc, que ha estat assassinat. Aleshores, un altre sacerdot de la mateixa església, més jove, serà com acusat. I haurà de venir el personatge de Benoit Blanc per intentar esbrinar qui l'ha mort. I aleshores aquí comença aquesta investigació. Una pel·lícula potser més seriosa que les anteriors, però que també introdueix aquest punt d'ironia i de comèdia negra que caracteritza el personatge del Daniel Craig.
Doncs bé, una de les propostes que ens arriba a Netflix, però què més tindrem aquests dies?
Què més tindrem? Doncs mira, si voleu anar al cinema en lloc de quedar-vos a casa a mirar Netflix, doncs portem una recomanació, una pel·lícula molt curiosa que es diu Roofman, un ladrón en el tejado.
A todos nos gusta echar la vista atrás e imaginar si hubiéramos actuado de otra forma. ¿Y si hubiera tomado otras decisiones? ¿Habría acabado aquí?
Pasado seis meses y ni una pista sobre el paradero del preso fugado conocido como Roofman, el ladrón de los tejados.
Siempre fui un negado.
Buenos días, equipo.
No
tengáis miedo.
Por ejemplo, no se me daba bien hacer daño a la gente.
Dwayne, coge una chaqueta.
No tengo.
¿Estás de coña? Toma.
A veure, ens dius que és una proposta curiosa, no?
Sí, curiosa. Està basada en fets reals i això va sobre un paio que, bueno, que diguéssim que tenien certs problemes econòmics i aleshores per tenir una filla petita i per donar-li els regals que no li podia donar es va dedicar a atracar. Però què atracava aquest senyor? Atracava McDonald's. Què feia? Doncs s'enfilava a dalt del terrat i des d'allà doncs obria una porteta, aconseguia entrar dintre i robava la caixa. Bàsicament això. El tio va robar com a 60 McDonald's abans no el van pillar. O sigui
que els McDonald's fan caixa.
Sí. Ara suposo que no es deu fer així, però suposo perquè això està ambientada el 2007, em sembla que és, i aleshores suposo que ara deu venir algú al final del dia a endur-se la caixa, no? Però almenys als Estats Units en aquell moment deixaven la caixa allà durant la nit i aquest aprofitava i robava. Total que el van pillar. I quan el van pillar el van tancar a la presó. I després d'entrar a la presó, el tio va trobar la manera d'escapar de la presó. I això, tot això ho veiem al principi de la pel·lícula, eh? Vull dir que tampoc estic anant massa enllà. I què va fer? Doncs es va amagar en un Toys R Us. Aleshores, o sigui, veieu que va de
negocis.
Sí, totalment. Però el Toys R Us no és que anés a robar, sinó que anava a amagar-se. És a dir, mentre el perseguia la policia, va veure un Toys R Us i va entrar allà. I s'hi va quedar. I s'hi va quedar durant 6 mesos. I aquest període de 6 mesos, la seva vida en el Toys R Us, és el que ens explica aquesta pel·lícula. Està protagonitzada per Channing Tatum i també tenim una sèrie d'actors molt, molt interessants. Tenim a Kirsten Dunst, a Peter Dinklage, a Ben Mendelsohn i Juno Temple, que serien els protagonistes principals d'aquesta pel·lícula. És una comèdia, però és d'aquelles comèdies amb punts dramàtics i també a vegades una mica patètics, no? És a dir, comèdia amb el sentit del que estàs veient fa riure, però és un drama molt contundent, no? És a dir, bueno, sap combinar les dues coses. Està bé la pel·li.
Doncs bé, aquesta dius que és l'única recomanació que tindrem aquest cap de setmana pel que fa al cine, no?
Sí.
Per tant, ara tornem cap a les plataformes i anem fins a Prime.
Anem fins a Prime i és una pel·lícula, en aquest cas, que es diu Merv.
Okay, Merv, I want to tell you something.
The thing is, Raz and I broke up with you. But it'll pass.
Aquí veiem un gosset molt maco, suposo. Exacte. Que tindrà un pes important, no?
Important, bueno, principal, és a dir, és pel·li de gossos, en aquest cas. Formaria en aquest gènere de comèdia amb animal i comèdia romàntica, també. Per què la destaco, sobretot? Per als dos protagonistes, que me sobta. Bueno, una és Zooey Deschanel, que ella ja té una carrera llarga dintre de la comèdia romàntica, i l'altra és en Charlie Cox, que és el protagonista de Daredevil, que m'ha sobtat veure'l aquí, doncs, en un paper totalment radicalment diferent, en plan d'això, de comèdia romàntica. No? I això és una parella que bueno, que comparteixen un gos, però se separen. Aleshores, això és el mateix que amb un nen, però amb un
sí,
gos.
Sí, la custòdia.
Bueno, la custòdia. Primer, el gos està deprimit, perquè la parella està separada. Sí, sí, no sé si van al psicòleg inclús i tal. Vull dir que el gos té una depressió. Aleshores, bueno, la custòdia, el que tu deies, doncs el gos és com una criatura i passa uns dies amb un, passa uns dies amb l'altre, i mentre un, el personatge de Charlie Cox, se'n va de vacances en un lloc així, platja i tal, bonic, amb el gos, i també aprofita per a veure si pot lligar una miqueta, resulta que ella ha anat a passar les vacances en el mateix lloc i acaben coincidint. Què passa? En aquesta coincidència, al gos se li passa la depressió i torna a posar-se molt content. I a partir d'aquí, doncs, ja us podeu imaginar. Una comèdia romàntica, com aquesta parella separada, es torna a enamorar altra vegada.
Carai, que maco, no?
Sí, molt, molt, molt maco. Massa sucre i tot, diria jo. Morireu d'ensucrament amb aquesta pel·lícula.
Ah, però aquesta època de Nadal va bé, aquests missatges
sí,
més positius.
I tant, i tant. Per això la porto, també.
Això a Prime Video, no?
Exacte, a Prime Video.
I ara que tornem cap a Netflix?
Tornem a Netflix una altra vegada amb una minissèrie de 4 capítols. Aquesta sí, hi ha Nadal a tope, que es diu El hombre contra el bebé.
Hello?
Sorry to bother you, sir. We're making inquiries about a missing baby.
A baby? A misplaced baby?
What do you mean, Dad?
What are you doing, Trevor?
It's a bit of a long story.
O sigui, un d'aquells arguments, suposo, típics de Nadal.
No exactament,
ah, no?
Però...
Ah, bueno, a veure.
Sí, però ambientada en època nadalenca, no? És a dir, això és la segona temporada, en realitat, d'una altra sèrie que es deia Man vs. Bee, l'home contra l'abella, que era el personatge de Rowan Atkinson intentant tornar a fer de Mr. Bean altra vegada, però parla. En aquest cas no és el Mr. Bean que fa humor així sense paraules, sinó que parla. Aleshores, el personatge de Rowan Atkinson es dedica a cuidar cases, o cuidar animals, o cuidar coses quan la gent no hi és a casa. I a la primera temporada, que també eren 4 capítols curts, no sé si són de 10 o 15 minuts els capítols, doncs en aquesta primera temporada el que feia era lluitar contra una abella que havia entrat en una casa d'alta tecnologia, no? Aleshores us podeu imaginar el desastre que l'home es carregava a mitja casa. I en aquest cas es troba amb un bebè i en lloc de portar-lo, diguéssim, en algun lloc, no? Dius, hosti, aquest bebè està perdut, però un bebè, no? El típic allò bebè abandonat a la porta, coses d'aquestes. El tio, com que ha assumit el compromís de cuidar un àtic de luxe a Londres, el que fa és emportar-se el bebè amb ell a la casa. Aleshores, aquí veurem aquestes aventures del Rowan Atkinson amb un paper que recorda, ja torno a dir, moltíssim a Mr. Bean. A més, hi ha un petit gag a la sèrie que li diu, es diu Trevor Beanley. I aleshores, per abreviar, un del li diu senyor Bean, no? Vull dir que ja juga també amb aquesta broma. Està bé, la primera temporada era molt divertida. I aquesta, doncs, s'estrena avui mateix a Netflix, per tant, ja la trobareu.
Et dius que en aquest cas també són capítols curts?
També són capítols curts i tenim el personatge de Rowan Atkinson amb un bebè cuidant aquest àtic, intentant doncs, no generar el desastre que efectivament doncs, tots esperem que succeeixi.
Exacte. Doncs bé, 6 minuts per les 9. Ens queda ja també una última recomanació, no?
Sí, doncs anem a sèries i en aquest cas arriba Disney Plus, que és Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo.
Vosotros tenéis pesadillas, ¿verdad? En las mías suelo ver el futuro.
Percy.
O intentan matarme. Me llamo Percy Jackson.
A veure, què ens pots explicar?
Mira, això també és d'aquestes produccions que ara que arriba Nadal, no? Tindrem joves i adolescents a casa, doncs és un producte perfecte per aquestes dates. Aleshores, això és és la segona temporada d'una sèrie que era un remake basat en unes novel·les que se'n van fer dues pel·lícules. Val? Això imagina't com si fos Harry Potter, vale? Que es van fer 8 pel·lícules i es van completar l'adaptació de les 8 novel·les, però que no hagués sortit bé. Val? I només haguessin fet les dues pel·lícules primeres de Harry Potter i no haguessin passat d'allà. Doncs això és el que va passar amb la saga de Percy Jackson, que és semblant a aquest estil, va adreçat també al mateix tipus de públic, i es van fer dues pel·lícules a principis dels anys 2000, 2010... No, la primera és del 2013 i la següent no sé si és del 2015, diria jo. I, o sigui, aprofitant que s'havien acabat les de Harry Potter, és a dir, anem a buscar un substitut, alguna saga per adaptar. No va acabar de funcionar, i tot i que no estaven malament les pel·lícules, eh? I ara Disney va pensar, calla, intentem recuperar-ho d'alguna manera i en fem una sèrie de televisió a veure si tira el que no van tirar les pel·lícules. No? El que ara estan fent en Harry Potter, no? Que n'estan fent una sèrie de televisió, tot i funcionar, doncs Percy Jackson es va avançar en aquest aspecte. I està basada, doncs, això, en les novel·les del Rick Riordan, i en aquest cas és la segona novel·la, que és la segona pel·lícula, i per tant també la segona temporada, que és El mar de monstres, i comença amb Percy Jackson, que torna al campament i troba que el campament, doncs, és atacat per monstres. Recordem que això està basat en una idea que seria què passaria si els déus olímpics visquessin en ple segle XXI. Com estaríem, quina seria la seva vida i si tindríem fills o no. Aquí també doncs, tenim el cas de Percy Jackson, que és el fill de Poseidó, i a les aventures, en aquest cas, que haurà d'afrontar quan hagi d'anar doncs, a rescatar primer un amic que s'han endut, un dels seus millors amics que s'han endut del campament, i hagi de travessar aquest mar de monstres per recuperar també un objecte que pertany a Zeus. I aquí doncs es tracta d'aventures familiars, tope i entreteniment.
O sigui, una proposta així entretinguda, no veig?
Sí, sobretot adreçat a això al públic juvenil, adolescent o young adult, no? Que es diu joves adults, doncs vindria a ser aquest tipus de públic. Ja t'ho dic, jo vaig veure la primera temporada inclús i, bueno, no està malament, és a dir, no és d'aquelles sèries que... Però pel seu públic jo crec que pot funcionar perfectament.
Doncs molt bé, aquestes són les recomanacions que ens portes avui, Ignasi, a la setmana que ve més, eh?
La setmana que ve en portarem més. No sé si tant de Nadal, però bé, sí. Ja ho mirarem bé, això. De portar alguna cosa nadalenca
alguna
que s'agrada.
Eh? Encara que només sigui una. Perquè la setmana que ve promet o no?
La setmana que ve arriba Avatar, que és la gran estrena de l'estiu. Sí. Bueno, i si vols podem parlar de les estrenes de Nadal la setmana que ve, perquè com que ja venen festes...
Exacte,
doncs...
sí, de fet, ara estic mirant el calendari i sí, ja serà l'última secció.
Sí, perquè anem 25 i 1, sí. Que farem festa, no estarem aquí. Per tant, la setmana que ve et portaré totes les estrenes de Nadal.
Doncs tindrem molta feina, eh?
Exacte, sí.
Ignasi Herbat, gràcies, bona setmana.
Vinga, una abraçada, adeu!
Anem acabant ja el supermatí. En aquest dijous 11 de desembre, ara que falten 2 minuts per les 9 del matí, avui us hem explicat diverses coses, com per exemple que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys a Palamós com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Que Josep Morató, que és fotògraf i guanyador d'un premi Lux de bronze, reconeix que és important la connexió amb el cuiner per crear una bona fotografia gastronòmica. Ho ha explicat en declaracions en aquest programa i que la podeu recuperar a través de les plataformes. I el Consell Comarcal del Baix Empordà aprova un pressupost de 37 milions i mig d'euros. Pel que fa a la política palafrugellenca, Marc Piferrer ja és temporalment l'alcalde accidental de Palafrugell després que l'alcaldessa Laura Millana estigui de baixa per maternitat. I durant aquest temps, Guillem Genover també exerceix com a president accidental del Museu del Suro. Altres temes també que us hem explicat és que els grups d'acció local de pesca veuen perillosa la reforma financera que planteja la Unió Europea per al període 2028-2034. O èxit de participació a l'activitat Anem a buscar el tió a Palamós amb un centenar de famílies. Però moment també d'actualitzar la previsió del temps. Isaac Vilà.
Dia tranquil, amb boires matinals, al primer hora del dia i a última hora de la jornada. Més núvols abundants a partir de la nit, amb humitat alta. Temperatura ara mateix fresca a tot l'interior, baixes per sota dels 10 graus a tota la comarca i durant el migdia el valor al voltant dels 15-16 graus, amb un dia ben assolellat i ben tranquil.
Desfem moltes gràcies, Isaac Vilà, i nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu un bon dijous. A reveure.